El Barça té previst jugar demà al Camp Nou un nou partit de la Lliga de Campions, tot i que està pendent dels resultats dels testos de coronavirus que han passat els jugadors del Dinamo de Kiev, el seu rival, que està molt afectat per aquesta pandèmia. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Amb aquesta incògnita present, fa una estona que ha parlat Ronald Koeman. Com acostuma a passar en les rodes de premsa dels entrenadors del Barça, es parla del partit i de qualsevol altra cosa. Per exemple, Koeman no coincideix amb Quique Setién, que va parlar ara fa un parell de dies al diari El País sobre la gestió complicada, segons Setién, de Leo Messi.
Tot i que ha estat molt respectuós Ronald Koeman amb Quique Setién, però, és veritat, ha negat la major. No és difícil de gestionar Leo Messi i, a més, ha explicat que tenen una relació professional, però fluida.
Y para mí no es un jugador del equipo que tengo dificultades de llevar. Para mí es el capitán y en principio hablo con él cada semana sobre cosas de campo, sobre cosas de vestuario, para tener una buena relación. Y entonces no estoy de acuerdo de eso, pero cada uno puede tener esta opinión.
De cara al partit de demà, treu pit amb el rendiment del seu equip a la Champions, dos partits, dues victòries, però demana eficàcia de cara a porteria. Som l'equip, diu, que més ocasions crea. Això sí, partit que arriba amb un interrogant, ho deies tu, el Dinamo està amb 9 jugadors amb positiu per Covid, 4 membres del cos tècnic, només 13 llicències A, que és el mínim permès per la UEFA, i avui s'han fet 9 tests de PCR per saber si demà poden jugar o no. De totes maneres, el protocol de la UEFA no és molt clar, i pel que diu Koeman, a més, tampoc n'hem tret l'aigua clara.
Hemos hablado y sabemos que el Kiev tiene sus problemas por tema de COVID. Han hecho un test esta mañana, hay que esperar hasta que tengan los resultados por la tarde. Y no sé, yo no sé las normas ni los reglamentos de UEFA. Lo único que tenemos que hacer nosotros es preparar el partido y ojalá que jugamos el partido mañana.
Demà, 10:15, sessió d'entrenament prepartit. Quan acabi, hi haurà llista de convocats, una llista on hi ha d'haver Marc-André Ter Stegen. Diu Koeman que el veu bé, que ja fa temps que entrena amb l'equip pràcticament una setmana i, per tant, podria recuperar la titularitat.
Doncs veurem si Ter Stegen és o no titular demà en el partit de Champions. El Barça juga demà aquest partit contra el Dinamo de Kiev, si el coronavirus no ho impedeix, però, de fet, la tercera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions comença avui amb un partit que crida especialment l'atenció entre dos històrics que s'hi juguen molt ja a aquestes alçades. Josep Matona, Isa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Madrid-Inter de Milà, els dos equips que són favorits del seu grup, el grup B, però que, després de les dues primeres jornades, són els dos últims.
El partit comença a les 9. Abans, a les 7, jugaran Shakhtar i Borussia Mönchengladbach. Els ucraïnesos són els sorprenents líders del grup B, amb 4 punts. Borussia i Inter tenen 2 punts i el Madrid 1. Per això Zinedine Zidane, el tècnic blanc, va reconèixer que el partit d'avui és una final, tot i que després ho ha matitzat.
Tenemos una final, sabemos. Aquí cada día hay una final. Cada cosa que hacemos es una final. Cada partido que nos toca es una final. Eso lo sabemos y nos vamos a concentrar en lo que tenemos que hacer nosotros.
El City de Guardiola i Eric García juga contra l'Olympiacos i el Porto rep el Marsella, al grup C. El grup A juga en Lokomotiv de Moscou, Atlètic de Madrid, a les 7, i Salzburg-Bayern a les 9. Diego Simeone, el tècnic de l'Atlètic, reconeix que s'estan acoplant a la mena de futbol que demana Luis Suárez.
La presència de Suárez nos genera una necessitat de abastecerlo. Luis necesita tener más gente cerca a él, necesita vivir donde él sabe que va a hacer daño, y bueno, no, el equipo va en búsqueda de lo más importante que tiene el fútbol, que es el camino del gol.
Un Atlètic que avui ha fet oficial el fitxatge del valencianista Condovia per 3 temporades. El València, per cert, l'ha acomiadat amb un expressiu bon vent i barca nova. El grup D, Atalanta-Liverpool i Midtjylland-Ajax. Els neerlandesos arrosseguen molts problemes per culpa de la Covid. I un apunt de cara a la jornada de demà. Mbappé s'ha lesionat i s'afegeix a Neymar. Tots dos seran baix al PSG per jugar contra el Leipzig.
I encara un apunt més de futbol internacional. Montse Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Diego Armando Maradona, 4 dies després de celebrar el seu 60 aniversari, ha estat ingressat en un sanatori de Buenos Aires.
Maradona ha quedat ingressat aquesta matinada en un hospital de La Plata per fer-li proves mèdiques. S'ha descartat que sigui un ingrés per Covid. Després de tenir diversos ingressos hospitalaris per urgència, els últims anys, el seu metge personal, Leopoldo Luque, diu que no es tracta de cap situació d'emergència, però que Maradona els últims dies no s'ha trobat bé anímicament i per això han decidit l'ingrés.
Yo creo que Diego es alguien que que toma sus decisiones constantemente. Él no está acá porque lo traje yo. Él está acá porque quiso venir y está acá. Y si él fue al partido fue porque quiso. Ahora, si me preguntás cómo lo vi, no lo vi como me gustaría verlo y como sé que él puede estar.
Maradona és l'entrenador del Gimnàstic Esgrima de la Lliga Argentina de Futbol i divendres passat va assistir uns minuts al partit que el seu equip va jugar i guanyar contra Patronato per 3-0, el mateix dia que Maradona va celebrar el 60è aniversari.
I avui en el món del motor tothom estava pendent d'Honda per saber si descartava definitivament la presència de Marc Márquez a les curses que falten perquè s'acabi el Mundial de MotoGP. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I s'esperava, i Honda s'hi ha pronunciat, tot i que podrien dir que ni sí ni no, sinó tot el contrari.
Descartat no ho està oficialment, però tot apunta que sí. Honda continua gestionant amb comptagotes la lesió del seu número 1. Avui ha hagut comunicat després que Marc Márquez passés una nova revisió mèdica poques hores abans, com és costum setmanalment, per part del Tro de Cervera. I el seu substitut, Stefan Bradl, segueix en actiu i l'han confirmat per al Gran Premi d'Europa d'aquest cap de setmana. L'alemany, que fa uns dies va cometre la indiscreció de dir que Honda li havia comunicat que acabaria ell la temporada. Oficialment, encara hi haurà dues curses més, el 15 i el 22. Per tant, el Repsol Honda d'aquest cap de setmana torna a ser Àlex Márquez i Stefan Bradl.
I avui a la Vuelta a Espanya es disputa una etapa que tot apunta que serà decisiva per decidir-ne el guanyador. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
Una contrarrellotge individual, plana, però que té un final en port de muntanya de tercera categoria.
El Mirador d'Ésaro, una pujada de menys de 2 quilòmetres al final d'un recorregut de 33 que transcorre pel costat del mar amb l'amenaça del vent. Recordem que a la classificació general hi ha 4 corredors que estan separats per només 35 segons. El líder és Richard Carapaz, que destaca el fet de sortir l'últim y poder tener las referencias del seu rival.
Sí, bueno, es importante, ¿no? Yo creo que de cara al final la crono va a ser también de fuerza, ¿no? Yo creo que estamos muy bien preparados y sobre todo pues con mucha confianza.
Carapaz iniciarà el seu recorregut quan passi 9 minuts de 2:45. 3 minuts abans ho farà Primo Roglic, a qui en principi beneficia el traçat. Tot i que cal recordar que va perdre el Tour de França a la contrarrellotge final, on Tadej Pogacar el va superar clarament. Veurem si això l'afecta. I no ens podem oblidar de Dan Martin, que està 35 segons del primer, i de Hugh Carthy, la gran revelació d'aquesta cursa.
Estoy fresco todavía y ya me ha dado la confianza. Ya no tengo peso en los hombros, ¿sabes? Y ahora puedo ir más o menos libre, ¿sabes? No tengo miedo, no tengo ganas de pelear ahora. Por el podio.
Per cert, que les 681 proves de coronavirus que van passar ahir els participants de la Vuelta han donat totes negatiu.
I a més, un apunt de waterpolo. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui els presidents dels clubs de waterpolo reuneixen amb la Federació Espanyola per decidir si mantenen les competicions, com les mantenen, o si donen la temporada que acaba amb Jocs Olímpics per perduda.
De moment, però, la temporada ja és molt complicada pels clubs de natació i waterpolo catalans que veuen com les restriccions per aturar la Covid ara mateix els estan condemnant, perquè a clubs tancats, piscines tancades, i a piscines tancades, impossibilitat per entrenar i per competir. El Procicat admet que els esportistes que competeixen en àmbit estatal, com poden ser les lligues de waterpolo, puguin entrenar al seu club, però hi ha clubs que ho permeten i clubs que es veuen obligats a tancar i aplicar ERTO a tots els treballadors, incloent també les plantilles de waterpolo. Per tant, la reunió d'avui és clau per saber el futur de les lligues. La Federació Espanyola està oberta a recollir totes les sensibilitats, a flexibilitzar els calendaris i ajornar els partits que calguin. Aquest cap de setmana, per exemple, n'hi ha 12 de previstos i equips com Terrassa i Barcelona tenen competició europea la setmana que ve i, per tant, necessiten un rodatge. Veurem què se'n desprèn de la reunió. Ahir els clubs ja es van reunir amb la Federació Catalana i la Secretaria General de l'Esport per buscar acords comuns per pal·liar els efectes d'aquest nou tancament.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Seran les 3 de la tarda. Tornem a parlar de futbol, concretament de l'Espanyol, que ha començat la temporada a la segona divisió de forma immillorable. Udal Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Ahir victòria 0-3 al camp del Màlaga, liderat a la classificació i una defensa que només ha encaixat un gol en 10 partits.
I aquesta és, sens dubte, la dada més rellevant, ja que fins ara cap equip a la història de la segona divisió, ni tampoc de primera, havia aconseguit rebre només un gol en contra en les 10 primeres jornades de Lliga. Aquest rècord el tenia fins ahir el Deportivo de la Coruña, de la temporada 93-94, que les 10 primeres jornades va encaixar només 2 gols. L'Espanyol, per tant, és líder en solitari de la segona divisió, amb 23 punts, 7 victòries, 2 empats i només una derrota. També només un gol rebut en contra i n'ha marcat 14, sent també el màxim golejador de segona, empatat amb el Cartagena. Uns números excel·lents, però que Vicente Moreno, el tècnic, el fan tocar encara més de peus a terra.
Entonces el objetivo era avui, que complíem 10 jornades, pues intentar fer el màxim curs possible, tenien la possibilitat de sumar 23, guanyant avui. Y eso es lo que pensàvem, ya lo de pegar una, un colpe en el damunt la taula o no, eso dicem esperar per a deportes cap a fora, no? Nosaltres el que hem de fer és cada setmana intentar anar en la línia de lo de avui i a partir d'ahí, pues, si vas guanyant, pues, anirem sentint-se bé i estan de gust i estan contents i lo demás pues, ja anirà venint.
Els blanquiblaus tenen avui festa i demà al matí tornaran a la feina per preparar el pròxim partit de Lliga, dissabte que ve davant el Lugo a Cornellà al Prat.
I també a la segona divisió, el que també es vol acostar a la part alta de la classificació és el Girona, i demà tindrà una bona oportunitat. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Juga al camp del Saragossa, el seu partit de la primera jornada de Lliga que no es va poder disputar al seu moment.
Girona i Saragossa van començar la Lliga més tard i amb l'Almeria encara tenen 2 partits pendents. En volta demà, pendent de la primera jornada, s'aniran posant al dia. L'equip marxa aquesta tarda amb només 15 jugadors del primer equip i ha fet una convocatòria de 20, amb 5 del filial. Són Baixa, Juanpe, Muli, Gestuani, Samu Sainz i Ibrahima, a més de Cristóforo, Ramallo i Monchu, expulsats a l'Almeria i dels quals el club està pendent que confirmin l'ascensió. Tot i les baixes, l'entrenador Francisco diu que va confiat a Saragossa.
A pesar de que vamos con muchísima baja y es verdad que no ataca mucho a la parte central, tanto a los pivotes como a los centrales, hay muchas alternativas, ¿eh? Y desde que terminó el partido venimos dándole vuelta a ver cuál va a ser la mejor posibilidad para jugar mañana, pero no me preocupa para nada. Los jugadores del filial ya han dicho que están muy preparados y sobre todo las ganas que tienen todos de participar. Confío en que hagamos un buen partido dentro de la dificultad que presenta como cualquiera de la categoría y ante un rival que lógicamente tiene muy buenos jugadores y en su campo siempre es un rival peligroso.
El Girona té 13 punts després de sumar 7 dels últims 9 possibles. El Saragossa té 9 punts i fa 5 partits que no guanya.
I abans de la publicitat expliquem que el jugador del Barça d'handbol Kasper Mortensen s'ha lesionat el menisc extern del genoll esquerre. No es descarta que hagi de tornar a passar pel quiròfan. En bàsquet, l'Andorra ha anunciat que 5 dels integrants del seu equip ha donat positiu per coronavirus en els testos que van passar ahir. S'afegeixen els 4 positius que ja tenia l'equip. El partit de l'Eurocopa previst per demà a la pista del Mònaco, doncs, ha quedat ajornat. Pel mateix motiu, tampoc no jugarà el Partizan Joventut de la mateixa competició i també per culpa del coronavirus s'ha ajornat el Llevant Barça de la Lliga Femenina de Futbol que s'havia de disputar aquest diumenge. Algunes jugadores del Llevant han donat positiu. En la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona visita a 8:15 el Benvibre de Lleó en partit de la 8a jornada. Ja serà a la banqueta Alfred Julbe, que des d'ahir és el nou entrenador de l'equip gironí de bàsquet. En handbol, Kaba Gassama, la capitana del Granollers, marxa al Nantes. La vallesana es mostra agraïda al club, als tècnics i a l'afició, però també molt il·lusionada. Va néixer l'any 97 a Granollers. Kaba Gassama va començar a jugar a handbol als 12 anys a l'equip alaví del mateix Granollers. Catalunya migdia.